Per tant, segurament ha estat molt a prop de l'equip i de seguida que ha acabat aquesta inhabilitació torna a seure a les banquetes. Per mi és una decisió difícil de digerir i jo segueixo pensant que la salut mental i el bon tracte als esportistes per mi està per sobre de tot.
Randy García, que no hem dit el seu nom, Randy García és l'home que s'ha tornat a seure avui a la banqueta, lamentablement de la Lama. Bé, el vigilarem de prop perquè, evidentment, el seu currículum no convida a l'optimisme. Per cert, que no ho hem dit, marcadors de la primera federació d'aquesta jornada, jugat ahir Barça B6, Europa 0, el Barça segueix segon a 2 punts de l'Alavés, que també va guanyar el seu partit, l'Europa segueix cué a 3 de la permanència, i tenim en joc, Oriol, el Reial Madrid B a M Lleida, que ha començat a les 4 de la tarda.
El partit és ja al descans. De moment el marcador està empatat a 1. Reial Madrid B 1, a M de Lleida 1.
Gràcies, Mireia.
Que vagi molt bé.
Hem sentit senyals horaris de les 5 de la tarda. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Notícies.
Diumenge ha marcat novament per la pluja que cau aquesta hora, sobretot al centre del país. Una situació que es preveu que es complicarà sobretot de cara a demà dilluns, quan arribarà una llevantada. Preocupa ara sobretot el vent i també la mala mar que farà dilluns. Santi Segalà, que és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, destaca que és una llevantada de primer ordre, tot i que diu que sense tanta agressivitat com el Glòria.
Recordem l'efemèride de fa 6 anys, que va ser el temporal Glòria, el gener de l'any 2020. No estem davant d'un temporal de la mateixa categoria, però potser un 60 o 70% de Glòria sí que tindrem durant aquests 4 dies que està durant aquest temporal.
Encara sobre el mal temps, al Pirineu Aragonès, una persona que esquiava fora de pistes al barranc de Pomimestre, a l'estació de Salré, ha mort a causa d'una allau. Els equips d'emergència que s'han desplaçat a la zona no han pogut reanimar la víctima, que ha quedat sepultada sota la neu. I avui continuem molt pendents encara del president de la Generalitat, de Salvador Illa, que continua ingressat en un centre hospitalari pendent dels resultats d'unes proves mèdiques. Recordem que el cap de l'executiu ha passat la nit a l'hospital després que ahir es va trobar malament mentre feia esport i, segons ens expliquen fonts de presidència, Illa es troba bé, però els metges li han fet més proves i encara no han sortit els resultats. De moment no se sap tampoc com quedarà l'agenda per aquesta setmana. En plana internacional, destaquem que Alemanya ha retirat les tropes de Groenlàndia després de les amenaces aranzelàries de Donald Trump, segons explica la premsa de Berlín. En un comunicat, els 8 països de l'OTAN, amenaçats per la Casa Blanca, han mostrat la seva solidaritat amb Dinamarca i a la tarda hi ha una reunió d'urgència dels ambaixadors europeus. Avui el president espanyol Pedro Sánchez ha explicat a La Vanguardia que ha alertat, bàsicament, en declaracions de La Vanguardia, de les conseqüències de Trump si es queda amb Groenlàndia.
Una invasión de Groenlandia por parte de la administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania, y dos, porque sería la carta de defunción de la OTAN.
Així l'acaben de declarar l'estat de catàstrofe al sud del país a causa dels incendis forestals. Són més d'una 20ena de focs actius des d'ahir que han provocat la mort d'almenys 16 persones i que han obligat també a evacuar-ne desenes de milers, segons informen les autoritats locals. Les temperatures extremes en ple estiu, sumades a les fortes ventades, haurien atiat les flames, tot i que encara se n'estan estudiant les causes. I acabem amb la música de Los Sirex.
Que se mueren los feos.
Amb aquest també superclàssic.
Saps què hem fet ara? Fa un moment, el butlletí de les 4 ha sonat el Sirex,
sí.
I aquí a la taula hem preguntat al més jovenet, a l'Oriol Corral, dic, coneixes el Sirex? I diu, no.
Clar, és que...
Malament.
Home, però Sergi Camps, que és pràcticament tan jove com ell...
No tant. Però jo sé
sí
qui és.
Sí que són els Sirex.
El Leslie i companyia.
A veure, tampoc seria de la nostra època, però és evident,
bueno, home,
que...
Però,
el traspàs...
Oi que saps qui, oi que saps qui era Kubala?
Sí, sí, clar. I Plató, també. Sí, clar. És a dir, a veure...
No hi eres, en aquella època?
Doncs, escolta, doncs els Sirex, encara que no els hagis ballat,
sí,
en directe...
Sí, sí.
Bé, ara els pots ballar en directe, eh? Els pots ballar en directe perquè
avui
actuen.
Avui, perquè actua aquesta tarda al Teatre El Casal de Mer, està a la Selva, la històrica banda de rock barcelonina, eh?, que va revolucionar els escenaris, sí, dels anys 60, per això no és de la vostra època, no, amb èxits com La Escoba, que escoltàvem al butlletí de les 3, o aquest, Que se mueren los feos, un altre clàssic. Un espectacle que s'espera que estigui carregat d'humor i amb el que repassaran, poca broma, 6 dècades de trajectòria.
No cantaven allò també del Help, ajuda'm.
Sí, també,
sí, no?
Això?
Jo crec que sí.
Aquests
que
no feien els Mustang, eh?
No, i la Fórmula Quinta, eh? També hi havia.
Sí, però hi havia un duel entre els Mustang i els Sirex.
No eren la Fórmula Quinta.
Fórmula
Quinta eren de Madrid i els Sirex eren d'aquí.
El Santi Carulla, dels Mustang, i el Leslie, del Cidex.
Socorro. Sí.
Molt del Barça.
Això és molt interessant per nostres oients.
Molt. Ara ve el Macià, que domina molt els Cidex. Vinga.
Vinga, fins ara. Adéu.
Endavant.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Estamos transmitiendo en directo.
Amb David Clopés.
Som els del Tot Gira, obrim segona hora de programa. Arriba el descans al partit del Metropolitano, primera divisió, Eurocorral, Atlètic de Madrid, a la Alavés.
Amb empat a zero, però en aquests últims minuts, en aquest afegit, ha tingut una triple ocasió claríssima l'equip del Cholo Simeone. Ha rematat Almada, ho ha provat Barrios, Simeone, i refusava la defensa de l'Alavés. Per tant, empat a zero al Metropolitano.
Recordeu que el partit de les dues, victòria del València, 0-1 al camp del Getafe, que li dona aire i, de fet, el permet sortir del descens i enviaria provisionalment a l'Alavés, si és que no guanya avui el Metropolitano. A dos quarts de set, Celta, Rayo Vallecano, i a les 9 i en directe per la TDT, Real Societat, Barça.
A la segona divisió juguen els dos primers classificats i es nota molt perquè és un gran partit de futbol. Ara mateix el 51 de la primera part, 6 de temps afegit, Racing Club de Santander 2, Las Palmas 1.
Recordeu que estan empatats a punts el primer i el segon classificat, Racing i Las Palmas, el Racing líder per a Baraj, després de caure eliminat davant del Barça a la Copa. Avui aquest bon partit amb aquest Racing 2, Las Palmas 1, a punt d'arribar al descans. A dos quarts de set, Albacete Cádiz. A dos quarts de set també Burgos Osca, i a les 9 Córdoba Màlaga. Recordeu que aquest migdia ha guanyat l'Andorra al camp del Mirandés per 1-2.
Lliga femenina, tenim un partit en joc. Es troba ara mateix al minut 5 de la segona part. Aquí sí que no hi ha gols. Empat a 0 ara mateix entre el Sevilla i la Real Societat.
I tenim també en joc el partit de l'AEM Lleida a la primera federació femenina.
Un partit que arriba al descans. De moment l'AEM rascant un punt del camp del Real Madrid B, del filial del Real Madrid. Real Madrid B 1, AEM de Lleida 1.
Lliga CB de bàsquet, Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Manresa, avui a Vitòria. Baskonia, Manresa, acaba de començar el partit. Instants inicials, Baskonia té l'oportunitat de segellar plaça per Copa.
Exactament, i el Manresa el que té són moltes baixes. D'última hora, Hugo Benítez, Àlex Reyes, que té una lesió al sòlid de la cama dreta, Agustín Ubal, un altre dels jugadors importants que tampoc hi és, Eli Brooks, un titular que tampoc pot jugar, Dani Pérez ja no hi era. Per tant, amb totes aquestes baixes, el Manresa juga una pista difícil i, de moment, tot i que és molt d'hora, estem al minut 3, està perdent 13-10.
Creuran que el Manresa ve de guanyar partit d'Eurocup a Istanbul, meritori, la pista del Basaksehir. Per tant, però si avui manté la bona línia l'equip d'Ocampo. Aquest migdia, jugats aquest migdia, Burgos 79, Barça 80 i Penya 71, Girona 74, amb la derrota de la Penya i la victòria del Barça, el Barça assegura la condició de cap de sèrie al sorteig de la Copa del Rei. Més coses, hoquei Lliga, tenim un partit que ha començat ara a les 4, el juguen Reus i Xum.
I domina el Reus, ho fa de manera còmoda i àmplia, partit ara al minut 3 de la segona part, guanya el Reus Deportiu per 3-0.
I també s'ha acabat fa una estona el partit de l'Europeu de Waterpolo. França-Espanya. Espanya obligada a guanyar per mantenir opcions de ser semifinalista. Ho ha fet?
Sí, ho ha fet de 6 gols. Al final, Espanya 14, França 8.
Avui haurem d'estar pendents del partit de Sèrbia, eh? Espanya necessita... No, juga demà, Sèrbia. Demà juga... Sí. Ara m'ho confirmaràs, però diria que és demà. Espanya necessita guanyar el partit que li resta i que Sèrbia perdi o empati un.
Juga aquest vespre 8:45 contra Hongria.
Doncs aquest partit és clau. Si és el més complicat que li queda a Sèrbia, si no guanyés Sèrbia, Espanya guanyant l'últim partit, tindria opcions, seria, vaja, semifinalista d'aquest europeu, si no quedaria eliminada. I ho rematem amb la nostra enquesta, sí, que tenim oberta des de fa una estona. Recordeu, avui, Real Societat Barça Noet, a partir de les 9, sense Rafinha, baixa per precaució, té un cop a la cuixa, que va rebre el partit de Copa contra el Racing, no és a la convocatòria. Avui us demanem pel pes de Rafinha en aquest Barça.
Sí, amb quina paraula associes al jugador del Barça? Lideratge, desequilibri, gol o caipirinha, en homenatge a la narració que fa sempre el Bernat Soler quan Rafinha marca un gol. Doncs mira, majoria absolutíssima, els oients del Tot Gira associen Rafinha amb la paraula lideratge amb un 82%.
L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Vinga, parlant de tenis, Àlex Corretja, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, David, com estàs?
Bon any, que no ens havíem sentit, no havíem conversat tu i jo.
Sí, bon any, ja va sent hora,
sí. Ha començat tot bé o no?
Sí, tot molt bé, per sort, no hi ha queixes. Tot impecable, espero que vosaltres també.
També, fantàstics, també. Ets a Madrid, oi?
Estic a Madrid perquè comento l'Open d'Austràlia des d'Eurosport, però des de Ciutat de la Imagen, i bueno, aquest any doncs, no sé si m'he lliurat d'anar a Austràlia. L'únic que a vegades depèn del partit que et toca, doncs has de retransmetre la matinada o no. Avui he tingut un dia tranquil perquè he comentat el partit de les 10 del matí del Carlos Alcaraz, així que un horari et diria que privilegiat.
Mira que anava a dir-te, dic, fas veu una mica de dormir, no sé si és per l'hora de la migdiada.
No, que va, estic bastant despert. No, el que passa és que estic aquí on jo una mica públic i no estic cridant gaire.
No, et sentim perfectament. Escolta'm, comencem el partit del Alcaraz, que avui debutava. El primer compromís important des que es va separar de Juan Carlos Ferrero, que també t'ho preguntaré, i victòria còmoda avui contra Adam Walton en 3 sets.
Sí, molt tranquil. Aviam, més o menys el que es preveia, una mica el Alcaraz d'un tenis... Jo diria que no ha hagut de jugar tampoc superbé, tampoc s'esperava molt més. Ha guanyat en 3 sets, se li ha complicat un palet al segon, quan anava sota 3-1, després ha arribat al tiebreak del segon set, però una vegada s'ha posat 2-7-0 bastant bé, 3-7-0, i bé, la típica primera ronda que jugues a un nivell normalet, però que saps que només està una mica concentrat i amb humilitat, doncs acabes guanyant, i això és el que ha fet l'Alcaraz.
Suposo que és aviat, no? Però es pot percebre algun canvi en la seva manera de jugar amb el canvi d'entrenador, no, eh?
No, és que gairebé els canvis seran mínims, perquè, a més, pensa que el Samuel López era la persona que també era segon entrenador, i això no és com un sistema de futbol, que ve un entrenador i implementa potser un canvi que posa doncs, un extrem més, o si jugam en comptes d'un 4-4-2, de cop et juga amb un 5-4 o el que sigui. Això és diferent. El tenis, tu tens el teu estil i un entrenador nou et pot aportar cosetes, però és difícil que les vegis a curt termini. Veurem si a més llarg plaç doncs, incorporen algunes coses, però era una persona que era la persona de confiança del Ferrero i que més o menys continua amb el que ja venien fent.
No sé si has parlat amb el Ferrero i què t'ha semblat tot plegat, perquè a molts, els que potser controlem el tenis una mica a distància, ens va sorprendre aquesta separació, perquè duien molts anys junts, i clar, aquí ja saps que això, el ventilador no para, no? I ara comencen tot tipus de teories de si el Alcaraz ara baixarà o no el seu rendiment, si no volia tanta exigència. Tu com ho has vist tot plegat?
Aviam, jo, com saps, sóc amic del Ferrero, sóc amic de l'Alcaraz i dels entorns. Jo et diria que potser ningú esperava que això s'acabés tan d'hora, més enllà de que portaven 7 anys de relació professional. El Ferrero va començar amb ell amb 15 anys, ara l'Alcaraz té 22, però una cosa és quan tu agafes un nen que l'has de moldejar i l'has d'educar i l'has de, més o menys, doncs, orientar a que després ja tens un jugador que se't converteix en una estrella mundial, número 1, campió de Grand Slams, etc. A partir d'allà, doncs, el Ferrero, que era en principi doncs, l'estrella de l'equip, ja no és que no sigui l'estrella, sinó que a poc doncs, també ha d'entendre que l'Alcaraz té altres inquietuds, que a poc doncs, és una mica com un fill, no? Que quan ets una mica més adolescent i que te n'adones doncs, que com a pare, potser doncs, ja les coses que deies abans, doncs, ara potser no les has de dir tant. No ha sigut, al final és un tema que ell s'ha de respectar què és el que ha passat, però sí que reconec que sap greu perquè els dos són grans xavals i donava la sensació que la seva etapa encara no s'havia acabat. Però pels motius que sigui, que només ells el saben, doncs han decidit que no es continua, no? Sí que sobta, perquè bé, està com a número 1, la temporada passada va ser la millor de la seva carrera, i que s'acabés així d'aquesta forma abruptament doncs va ser una llàstima. Quan li afectarà l'Alcaraz o no? Aviam, l'Alcaraz és un foraseri, és un fenomen, és el número 1 del món, té un talent impressionant i haurà de seguir treballant com sempre. O sigui, la gent que pensi que l'Alcaraz no treballa fort està molt equivocada. Si no treballés molt dur cada dia, no seria el número 1 del món. A partir d'aquí, doncs, bueno, veurem aviam com s'adapta aquesta nova situació de no tenir la persona de màxima confiança que ha tingut els últims 7 anys de la seva vida fora de la pista, dins de la pista, els partits, els entrenaments, i aviam com ho gestiona, tot i que jo crec que està capacitat, perquè evidentment és un noi que és un jugador molt, molt únic i molt especial, la veritat.
Per cert, que el gran del seu pròxim rival en aquest Open d'Austràlia serà l'alemany Yannick Hanfmann. Un Open d'Austràlia que és un punt diferent perquè hi arriba, per exemple, el Caraz, però també Sinner, sense gairebé preparació ni ritme competitiu. Han optat per no fer cap torneig previ. Tampoc Djokovic, que sí que acostumava a disputar el torneig d'Adelaide, no ha jugat cap prèvia. Bé, no sé si et sorprèn que, ja sabem que és el primer gran slam de la temporada, però que aquests grans favorits doncs, no portin preparació aquí a Austràlia.
És que, aviam, la temporada és molt llarga, David. O sigui, avui estem parlant que estem als inicis del gener, però te'n recordes que fa gairebé
sí,
un mes...
Sí, quatre dies parlàvem amb la Davis.
Clar, la Davis i la final dels Masters, Llavors, potser la gent pensa, bueno, tampoc juguen tantes setmanes. Bueno, ja, però si tu comences al gener i fins al novembre estàs viatjant tot l'any, jugant a diferents superfícies, a diferents continents, amb canvis d'horari, hotels, etc, has de seleccionar molt bé on jugues. I el que estan fent aquests jugadors és intentar arribar als grans slams doncs el més frescos possible. Què és el que passa? Que ara venen d'una època on no s'ha competit i això fa que els primers dies la teva versió no sigui la millor, perquè el ritme de competició que et manca l'has d'agafar amb les primeres rondes, amb l'afegit i amb el perill de que, clar, que qualsevol jugador que potser no té tant nivell et pot complicar les coses perquè tu no estàs tan bé com a tu t'agradaria. El que passa que no et pots passar de frenada, no et pots anar ni de molt de ritme abans de que comenci la competició ni poc de ritme perquè potser te'n vas a les primeres de canvi. Llavors, és com quan estàs cuinant i dius, bé, aquí està bé que no em passi, que no se'm cremi, però que no se'm quedi cru. Doncs aquesta seria una mica la situació ara d'ells.
Això torna a ser un Sinner Alcaraz, com ha passat en anteriors grans slams, o podem situar-hi algun altre tenista? Zverev, per exemple, acostuma a jugar bé a Austràlia. És veritat que s'ha deixat un set en el seu debut, ha passat. Medvedev ve de guanyar a Brisbane. Veurem què passa amb Djokovic, que amb la seva edat potser és més imprevisible, que per cert debutarà amb Pedro Martínez. Com ho veus tot plegat?
Ho veig més obert que les altres temporades on semblava que el domini del Caraz i Sinner era escandalós. Crec que aquest any, sincerament, la temporada serà més oberta. Hi ha més jugadors que penso que han de començar doncs, a fer més mal. El que passa que és molt d'hora per saber com estan tots plegats, perquè és el que et deia, normalment tenim referències als vist jugar, no sé, quan arribes a Roland Garros, doncs has tingut el Godó a Barcelona, has anat a Madrid, has estat a Roma i els has palpat una mica. Aquí és una mica una incògnita. Hi ha alguns que han jugat molt bé la setmana passada, a lo millor a Adelaide o a Brisbane, però poca cosa més. Llavors, jo penso que aquest any hauria de ser diferent. Està la incògnita de saber si el Djokovic estarà com a ell li agradaria o no, el que deies tu, si és Zverev o Medvedev, però després hi ha altres jugadors, Musetti, que ha incorporat el Josep Perles com a entrenador, l'entrenador català, jo crec que serà un xaval a tenir en compte. No sé, Shelton, que és l'americà, que saps que cada any progressa i que madura. Aviam quan torni el Draper, aviam com està el britànic, que passa que ara està una mica lesionat i no competirà. Bueno, hi ha Bublik, que és el noi de Kazajistán que ve que s'ha ficat entre els 10 primers. No sé, ja et dic, jo el veig una mica més obert que altres temporades.
Recordem que Sinner és bicampió del torneig a Austràlia, però el US Open, per exemple, va guanyar el Karat. Parlant de pistes dures, tot i que no sé si hi ha alguna diferència en el tipus de pista dura Estats Units a Austràlia.
No hauria d'haver-hi gaire, però una mica sí que hi ha.
Sí.
Però en general sembla que el Sinner a l'Open d'Austràlia se li ha adaptat millor. Les dues últimes temporades ha guanyat ell. Sí que acostumen a jugar molt sessió nocturna a Austràlia pel fet que amb el canvi d'horari doncs, agafa el matí d'Europa i per temes de televisius, etc., doncs, va millor així. I al vespre jo crec que el Sinner pues, li va una mica millor perquè no li ha picat la pilota tan alta als seus rivals. Bueno, serveix molt bé, també resta molt bé. Llavors sí que jo diria que el Sinner, després d'haver guanyat dos anys seguits, va guanyar el Masters a final de temporada, potser està un pèl més com una mica més favorit, i lògicament el Alcaraz també, i després els altres. Però ja et dic, a mi m'agradaria també veure una mica de que jugués la rivalitat, de que ells dos també trobessin jugadors incòmodos abans d'arribar només a la final, no? Així que, bueno, veurem què és el que passa, tot i que no podem negar que que han demostrat per mèrits propis de que si algú els vol guanyar 5 sets, doncs ho han de fer molt bé perquè pocs ho aconsegueixen.
Un Sinner que, per cert, debutarà contra el francès Hugo Gaston. Salto al quadre femení, Paula Badosa, que s'està reactivant, després d'uns mesos aturada, Brisbane i Adelaida, ella sí que ha fet aquests tornejos previs, va caure en les primeres rondes, però sent competitiva, debutarà contra Zarina Díaz. Esperes que faci el pas endavant?
Home, jo crec que li hem de donar temps a la Paula.
Temps encara,
perquè, sí, perquè porta molts mesos que no ha competit, que bé, que ha tingut molts problemes físics i sí, és cert que ha jugat dos tornejos, ha jugat alguns partits, però ara s'ha d'anar molt, molt a poc, pas a pas, i que ella mateixa tampoc s'exigeixi més del compte, perquè si no, al final et poden tornar o les molèsties. També moltes vegades l'angoixa o l'ansietat de no fer les coses bé et pot fer que et sentis altre cop malament físicament. Així que bé, jo crec que la Paula ha d'estar tranquil·la, la temporada no s'acaba al gener, però sí que se't pot torçar si realment tens una recaiguda. Així que, bueno, aviam si aquest Open d'Austràlia a poc va guanyant partits. La primera ronda juga contra una jugadora que tampoc està molt fina en el rànquing i que, bueno, aviam si ella va trobant una mica una versió correcta. Però, home, l'any passat va fer semifinals aquí a l'Open d'Austràlia. Aquesta temporada jo veig una mica més difícil que ho torni a repetir, tot i que la Paula ja veurem. Ja sabem que és una noia amb mentalitat molt guanyadora.
Per cert, m'has d'explicar algun detall d'aquesta jugadora catalana que avui ha participat, sí. Ha jugat el seu partit però ha perdut en primera ronda. Es diu Guiomar Maristán, jo no la tenia controlada. Què en sabem?
Home, la Guiomar, sí, mira, la Guio és una noia que jo la conec fa molt de temps, una noia del tennis Barcelona, molt humil, de família molt educada, molt treballadora. Fa molts anys que està al circuit, ara té 26 anys. És veritat que li ha costat molt aquest pas de tornejos inferiors, d'estar a la 250, 300, ara fa un temps ja que es va ficar entre les 200 primeres. Ha passat la prèvia per primer cop a la seva carrera, aquí a Austràlia, aquest tipus de prèvies d'un gran slam, cosa molt positiva. Va estar molt de temps lesionada, això la va marmar, va tenir doncs una època molt difícil i, bueno, me n'alegro molt per ella perquè ja et dic, és una noia que li agrada molt jugar agressiva, que té una gran dreta, un gran revés. Potser el servei no és un servei molt, molt potent, cosa que quan jugues contra les jugadores molt agressives doncs pateixes una mica perquè les noies totes acostumen a restar molt, amb molta força, però la Guio, ja et dic, és una nena que treballa molt dur i que, bé, tant de bo es cregui que pot, perquè potser a vegades sí que li ha faltat un pèl de fe amb si mateixa i bé, veure què ha passat la prèvia aquí a l'Open jo crec que és una notícia molt, molt bona per la Guiomar.
Per cert, que en la quadra femení avui també ha jugat Venus Williams, 45 sí. anys, s'ha convertit en 45 anys en la jugadora més veterana que ha participat a l'Open d'Austràlia, ja que supera la japonesa Kimiko Date, que hi va participar amb 44 anys el 2015, ha perdut amb Danilovic, però ha guanyat un set, per tant també un aplaudiment per una de les incansables de les germanes Williams.
Pues sí, sí, sí. Perquè... Mira, deixa'm dir-te que ha guanyat la Olga Danilovic, sí. És la filla de Sasha Danilovic, l'exjugador de bàsquet.
Ah, mira, no ho sabia.
Serbi, sí, 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 és la Olga Danilovic, que a la vegada la Olga està entre les 50 primeres del món. L'any passat també va jugar molt bé a Austràlia, va fer quarts de final. La Olga és la parella actualment del porter de l'Atlètic de Madrid, el Jan Oblak. Val? Viuen a Madrid, sí. Està entrenada pel Pepo Clavet i jo estic al mateix hotel que s'hospeda a l'Atlètic de Madrid quan estan concentrats quan juguen a Madrid. O sigui que t'he fet un mix aquí.
Ara està jugant l'Atlètic de Madrid. Ara està jugant el
sí,
seu partit. 0-0.
Sí, sí. Jo em vaig creuar amb la plantilla ahir. Sí, sí. Així que, bueno, i aquí s'hospedarà també el Mònaco, que juga contra el Madrid el dimarts a la Champions.
Doncs, home, escolta, encoratja'ls una mica. Home, sí, desitja'ls-hi sort. A veure si continua la crisi del Madrid de l'Arbeloa. Molt bé. Per cert, que no ho he dit, no ens oblidem de Granollers i Ceballos, que els tindrem en dobles. Tenen per debutar rivals argentins, Baez i Comesaña, dos jugadors més coneguts potser a nivell individual, però els veurem també a Austràlia, Granollers i Ceballos, a veure si també fan una gran temporada. L'incombustible Marcel Granollers, que, noi, li parles de retirada i segueix.
Tant
encara.
Sí, sí, és tremendo.
Ronaldo.
Té un mèrit infinit, així que bé, que jugui a que li vingui de gust i fins quan vulgui.
Molt bé, escolta'm, setmana que ve, ja amb el torneig una mica més entrat, tornem a xerrar, d'acord?
Molt bé.
Una abraçada, Àlex.
Adéu, adéu, adéu.
Doncs mira, novetats al Metropolitano. Un jugador que està en gran estat de forma, Corral, avança l'Atlètic de Madrid.
Gol, gol, gol de Sorloz amb una gran rematada de cap. La pilota que la creua impossible pel porter Parsivera. L'Atlètic de Madrid, que estava dominant el partit des del primer moment pràcticament i que mereix aquest primer gol. Minut 49, Atlètic de Madrid 1, Alavés 0.
Com tenim el Manresa, Lliga CB de bàsquet, a la pista de Baskonia?
Tot facilitats pel rival en defensa. El Manresa al final del primer quart ha encaixat a la ratlla de 40 punts. No hi ha arribat. 35 punts li ha fet el Baskonia, 24, això sí, ha fet el Manresa.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El futbol també són valors. La Fundació de la Federació Catalana de Futbol celebra els Premis Solidaris.
Uns guardons que reconeixen les accions més solidàries i compromeses del futbol i futbol sala català durant el 2025.
La cita és dijous 19 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, perquè el futbol no només es juga, també es viu i es comparteix.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard se'm va comprar una novel·la. I més tard me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles del lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Calem una l'oxigen. Violència. Fam. Analfabetisme, terror, pobresa, saquejos.
Aquí l'estat som nosaltres.
Les bandes criminals controlen el país més pobre d'Amèrica.
No m'hauria pensat mai que el meu país cauria tan baix.
30 minuts. Haití, el regne de les bandes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí, tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audiovisitat oberta, de qualsevol dada, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com em veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar
aquí. Pam, pam, pam,
els protagonistes de cada dia, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai.
L'art ens emociona i ens ajuda a comprendre la vida.
En el darrer episodi, conversa amb Antoni Miralda des de la seva casa creativa.
Abans tot ho esquinçàvem, tot ho escuràvem. Escuràvem els ossos, hi havia gent que es menjava tots els ossos, hi havia gent que sergia tots els mitjons.
Inclassificables, amb David Escamilla i Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El còmic és un element manipulador molt important.
Eren muy violentos, puñetazos, degollando moros.
Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Zas, zas, tachao, zas, zas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes.
I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
A la primera divisió guanya i domina l'Atlètic de Madrid 1-0 contra l'Alavés al Metropolitano, minut 55.
A la Lliga CB de bàsquet, triple del Baxi Manresa, però per acostar-se des de molt lluny ara mateix, encara a 8 minuts pel descans, guanya de 16 el Baskonia, perd de 16 el Manresa, 43-27.
El xip groc, amb Pere Bosch.
Hola, Pere, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, David, bona tarda.
Primer xip groc de l'any, pot ser?
Sí, sí, primer xip groc de l'any. I, de fet, tu i jo feia dies que no coincidíem, perquè l'últim del 2025...
Amb l'Oriol.
Va ser amb l'Oriol. Vam tenir la sort de conversar amb la Sílvia Vidal, una conversa fantàstica arran del seu últim llibre. Ha començat tot bé?
Sí, tant. I per tu també?
Sí, jo corrent una mica menys que tu, perquè sé que estàs preparant sí. Alguna cursa.
La marató, sí. Avui ha estat dur, entrenar sota la pluja. Sí, avui
escolta,
ha estat...
Després, per recuperar-te, un bon caldo, una sopa de lluç...
Després, per recuperar-me, un tot gira.
Exacte. Va, això és el millor.
Comencem.
Tret de sortida.
I avui, mitja de Granollers, que ha estat passada per aigua.
Home, tu diràs, perquè ha plogut de valent, arreu de Catalunya, també a Granollers. Malgrat tot, s'ha fet aquest campionat de Catalunya també de la distància i els nous campions són Ilias FIFA i la Núria Gil. Atenció a la reusenca, que va ser mare fa mig any, ha tornat a competir al màxim nivell. Ara, de fet, ha canviat la muntanya. Havia guanyat moltes curses de trail arreu de Catalunya. Doncs bé, ara s'ha dedicat a l'asfalt i en aquesta mitja de Granollers ha estat la millor catalana, per tant, nova campiona de Catalunya. Fantàstica la Núria Gil. Ara mateix tenim en marxa, aquest diumenge a la tarda, a Sabadell, el Campionat de Catalunya de Clubs en pista coberta. Per tant, aquí el temps no els afecta. Sí que ho ha fet aquest matí al Cap de Creus. De fet, el Trail Cap de Creus divendres ja es va anul·lar...
Cursa preciosa, no? Trail preciosa. Cap de Creus? Buah, no ho puc imaginar.
Molt bonica, una cursa que es fa per un paratge inigualable. Doncs bé, divendres, davant la previsió de mal temps tot el cap de setmana, l'organització va decidir anul·lar-ho, posar-se la vena abans de la ferida, i han traslladat la prova el 21 de març. Per tant, tots els que ja estàveu inscrits, ja ho sabeu, la cita passa a ser el dia 21 de març. I ahir també vam tenir al Vendrell una cita amb una novetat important, aquesta. Perquè es va disputar per primer cop una prova de marxa, David, però de mitja marató. Per tant, de 21 quilòmetres i 97 metres. Als Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028
desapareixen els 50 quilòmetres marxa, que ja havien passat a la història, desapareixen els 35 i també desapareixen els 20. Només hi haurà una distància de marxa que serà la mitja marató. Per tant, ara aquesta és la nova distància tòtem de la marxa. Tot just ara s'està introduint al circuit. Ahir es va fer la primera prova no només a Catalunya, sinó també a nivell estatal, aquí a la capital del Baix Penedès. I, per tant, qui va aconseguir la victòria, ara ho sentíeu, en categoria femenina, la Sofia Santacreu, també té el rècord de Catalunya perquè era la primera vegada que es disputava aquesta prova. En categoria masculina, l'Òscar Martínez va ser tercer, però també, com que va ser el millor català, té el rècord de Catalunya d'aquesta nova distància.
La llebre.
I avui també s'ha disputat una de les clàssiques de l'hivern, el cross del Goibar, amb el boi millor, Pere, del panorama internacional.
Sí, de fet, avui es disputava aquesta cursa en què hi havia el boi millor del panorama internacional i ha guanyat dos medallistes olímpics, Berijo Aregawi, que guanya per tercera vegada aquesta cursa, i Winfred Yavi. I allà hi teníem també representants català i entre ells un que l'acaba de fer grossa a l'asfalt. Hey, brother. El seu cognom, de fet, és de fa anys i panys que es passeja per les millors pistes del món gràcies al seu germà gran, l'Adel, un dels millors migfundistes del món. Ara, però, també hi sumem el germà petit, el Said, que avui ha estat tercer al Goibar i que diumenge passat va aconseguir a València el rècord d'Espanya dels 10 quilòmetres.
Said Meixal, el tenim connectat en directe. Hola, Said, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I felicitats. Bé, felicitats pel rècord de la setmana passada. Brutal, estratosfèric a València, eh?
Sí, molta gràcies. La veritat que estic molt content de tot el treball que he fet aquests últims anys que ha sortit i a València, que és el millor lloc del món.
Mm. Escolta'm, Said, començo per la cursa d'avui, per aquest cross del Goibar. Em sembla que estàs de camí de tornada, oi?
Sí, estic de tornada, sí.
Molt bé. Com ha anat? Com t'has sentit avui? No sé si teníeu pluja, perquè aquí a Catalunya, déu-n'hi-do.
No. Ahir sí que va veure una miqueta de pluja i el circuit estava una miqueta difícil, com el Goibar. Tothom coneix el Goibar, que és un dels circuits més durs del panorama nacional i internacional. I la veritat que m'he trobat molt bé. Era un objectiu que tenia. I res, pujar al podi amb Aregawi i amb aquests... és una cosa que és molt complicada de fer i la veritat que estic molt content.
El teu germà, l'Adel, és un especialista en cross, disciplina duríssima, per cert.
Sí,
ella
sí.
Ha arribat a ser campió d'Europa de cross, però per tu aquesta prova d'avui era, no sé si una mena d'entrenament de qualitat.
Sí, vaig córrer a València, vaig fer el rècord i tenia una miqueta... Bueno, he baixat el volum d'aquesta setmana i volia provar-me en el cross i la veritat que ha anat molt bé. Tenia que fer un entrenament de qualitat aquesta setmana i he decidit fer-ho aquí i res, la veritat que ha sortit molt bé per davant d'un campió d'Europa i vuitè del món, que com en Thierry... No és fàcil.
A veure, Pere Bosch, anem amb el rècord d'Espanya de la setmana passada en 10 quilòmetres. Rècord d'Espanya de 10 quilòmetres en ruta. Marca, Pere, de 27 minuts i 25 segons del Said Meixal, eh?
Sí, una marca realment estratosfèrica, Said, una autèntica passada. Avui, algú veient que has quedat tercer a aquest cross del Goibar, tot i que teòricament era un entrenament de qualitat, pensarà, home, aquest tio és molt bon al cross, però tu realment ara mateix la superfície on ja estàs posant més tots els esforços, és l'asfalt, no? És on et sents millor?
Sí, la veritat que sempre m'ha agradat córrer per l'asfalt. Me'n recordo que quan tenia 8-10 anys sortia a córrer, perquè m'agradava córrer més dies, l'escola només feia dimarts i divendres, i jo m'agradava córrer i volia córrer més dies, i li demanàvem al meu entrenador de poder córrer més, i anàvem a entrenar els dimecres amb un grup de veterans, i anàvem a córrer pel carrer, o pel mig del carrer, i fèiem entrenaments al carrer. I la veritat que sempre m'ha agradat l'asfalt i la distància, i ara mateix es veu amb els resultats.
Per tant, el teu futur, Said, l'hem d'imaginar més orientat cap a la mitja marató i una mica més endavant la marató. És aquí on veus acabar la teva carrera professional?
Sí, però la marató no la tocaré, que encara em queda avui córrer els Jocs Olímpics a la pista... I ara mateix sí que són 10 quilòmetres i la mitja no és un esforç que et deixi muscularment malament per tornar a la pista, i sí que la marató, si fes una marató, sí, seria molt complicat de tornar a la pista. Per això em veureu més en 10 quilòmetres en ruta i a la mitja, i a la pista, aquest estiu amb nous actius del Campionat d'Europa de Birmingham.
Molt bé. Said, escolta'm, saps que aquesta setmana s'ha parlat molt de tu, no només per aquest rècord d'Espanya de 10 quilòmetres en ruta, aquest 27-25, sinó també per les, ja rius, per les declaracions que vas fer diumenge passat, justament a València, quan va acabar la cursa a la mateixa línia d'arribada. Mira, si et sembla, ho recuperem i després ho comentem.
Muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que ha sido lo que me ha apoyado. Más que nada aquí en España, la verdad que me han rechazado muchas veces la beca del CAR de España, de Madrid, cuando estaba aquí, sin ninguna ayuda.
Va ser molt contundent. Diguem-ne que la declaració és més llarga i tornes a repetir, sí, insisteixes sí. molt, sobretot sí. Estats Units, i acabes dient i punt. A veure, tot bé perquè tu has estat uns anys corrent en equips universitaris als Estats Units, primer a Califòrnia sí. i després a Iowa. Realment, sí, per sí. tu, va ser l'única sortida per poder seguir corrent en els Estats Units?
O sigui, els estudis per mi sempre han sigut molt importants. Jo volia estudiar dret, jo volia fer-ho en un lloc que pogués córrer i estudiar, i un dels llocs era Madrid. Si vols compaginar dos esports, no hi ha moltes opcions. I res, em vaig a un... El 2019 vaig ser internacional dos cops en 6 mesos i vaig fer finalista europeu. I ja portava 2 anys que no em donaven la beca del CAR, i aquell va ser el tercer any, i aquell va ser el motiu per al que vaig decidir que tenia que fer un canvi, i el canvi va ser als Estats Units, i que em van ajudar moltíssim, i només volia agrair als Estats Units. Jo no tinc cap problema amb la federació, i ja, és més, estem parlant de fa 8 anys, la direcció tècnica que ja havia abans no és la mateixa que hi ha ara. Estic molt, molt agraït, tinc molt bona relació amb la federació, i res, jo he nascut a Espanya, he nascut a l'Hospital de Palamós, i com, bueno, jo quan, amb les declaracions tenia la bandera d'Espanya a la mà, i són només... són només especulacions, i la gent que pensa coses que no... que bueno, bàsicament m'han malinterpretat, però soc una persona que m'agrada agrair a la gent que ha estat i m'ha ajudat.
Però sí que és veritat, Said, que tu efectivament has estat has fet la carrera als Estats Units, has estat sí. també entrenant i competint a un nivell sí, sí. altíssim, perquè realment el campionat d'atletisme universitari, encara que no pugui semblar des d'aquí als Estats sí. Units, té un nivell altíssim, i el bo i millor del món. Si no haguessis tingut aquesta porta, si no t'haguessin trucat a aquestes universitats, ara mateix potser estaríem parlant de tu com que no series un professional de l'atletisme com ets ara?
Podria ser, podria ser. A mi m'agrada córrer i sempre sortiré a córrer, però jo crec que sí, jo crec que hagués deixat l'atletisme i m'hagués centrat més en els estudis, que jo volia fer dret. O sigui, sí, les cartes que tenia en aquell moment anaven cap a aquest camí, desgraciadament.
Mm-hmm. Escolta'm, per cert, un germà, l'Adel, no sé si segueixes entrenant amb ell i si també li veus futur com a maratonià.
No entreno. Ella està a Turquia amb la seva esposa, i jo estic a més a Mallorca i a Palamós entrenant. I el meu germà, clar que sí, el meu germà és un atleta d'un nivell increïble, i que qualsevol cosa que vulgui fer ho farà increïble. Si vol fer tornar a la pista o fer ruta, estem parlant d'uns dels millors atletes d'Espanya, i per a mi uns dels millors atletes del món a nivell de que porten molts anys fent bons resultats.
Per cert, Said, tu ara ho deies, vas acabar la carrera i has tornat aquí a Catalunya, sí. i també tens un peu a Mallorca des de fa molts anys. Et vas plantejar sí, sí. en el seu moment quedar-te als Estats Units?
La veritat que sí. Tenia un parell d'ofertes de treball a una universitat que em volien posar com a entrenador allà, i tenia 3 opcions. I vaig parlar amb vaig trobar un agent i em va oferir un contracte professional, i que era que jo veia correcte, perquè jo no volia fer atletisme i treballar. Volia apostar per 100% per una cosa, carrera professional com a atleta o com a, com a treballador. I sí, sí, tenia diverses ofertes allà als Estats Units per... Bueno, i tenia una altra oferta d'Oregon per fer un màster, també. O sigui, tenia diverses opcions i estava molt, molt, molt a prop de quedar-me als Estats Units, la veritat.
Saïd, escolta'm, l'enhorabona per aquest rècord de València, per la bona temporada, i no corris gaire ara camí de tornada cap a casa.
No, m'agrada córrer només a peu, tranquil.
Vaja, molt bé. Gràcies, Saïd, que vagi bé.
Vinga, moltes gràcies. Ciao, ciao.
Sprint final.
Saïd Meixal, avui l'hem pogut conèixer, el petit dels Meixal, que té molta carrera per endavant i que ha volgut aclarir aquelles declaracions tan polèmiques que han aixecat polseguera al món de l'atletisme i que molta gent a Espanya no s'ha pres bé. Acabem amb una notícia que ha deixat en xoc l'atletisme mundial. Albert Courier,
first to break the tape here. I el protagonista és aquest home, Albert Courier, campió de la Marató de Nova York el 2021, segon el 2019 i el 2023, tercer el 2024 i el 2025, llegenda, doncs, a Nova York. Ha estat suspès temporalment per dòping, David. Ho ha decidit aquesta setmana la Unitat per la Integritat de l'Atletisme perquè se li ha detectat una substància prohibida, un medicament anomenat cera, que es vincula a l'EPO. D'aquí a uns dies es sabrà quina sanció se li aplica.
Gràcies, Pere, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Una abraçada.
Recordeu, primera divisió, estem pendents del partit del Metropolitano. Encara guanya l'Atlètic de Madrid, que domina Oriol Corral, però no sentencia.
Sí, encara no sentencia, tot i que ara Baena, que ha entrat en aquesta segona part per Thiago Almada, amb un xut des de la frontal de l'àrea, amb rosca al segon pal, ha impactat el pal esquerre de la porteria de Cibera. Està més a prop, això sí, el 2-0 per l'Atlètic de Madrid, que l'empat de l'Alavés.
Això serà una pallissa històrica a l'ACB.
Estic no veient... va gens bé el Manresa, eh?
Bé, ara mateix el Baskonia més que doble el Manresa en el marcador. Encara estem a 2 minuts pel descans i el Baskonia ha fet ja quasi 70 punts.
Déu-n'hi-do.
O sigui, el Manresa encaixarà més de 70 punts al descans. És rècord absolut a ACB.
És una tova bèstia. Sabíem que era un partit complicat, però evidentment això potser no ho esperàvem. Queda partit encara per intentar reaccionar. Per cert, que ha fet el tercer, el Racing de Santander, aquest duel a segon entre primer i segon classificats. Racing de Santander 3, Les Palmes 1. I sense deixar el bàsquet, fa una estona l'Oriol Rodríguez ens explicava que aquest migdia a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu, ha aconseguit una victòria vital a la Lliga contra un equip de zona de descens, a les Canàries, Gran Canària 73, Cadí la Seu 79. Amb aquesta victòria, les de la Seu deixen el descens a 2 victòries, l'Araski, que és qui marca aquest descens, i ja en tenen 4 d'avantatge sobre les Canàries, que són a l'última posició. El partit, però, s'ha allargat molt més del que estava previst. Ens ho pot explicar ara mateix, la tenim en directe, la jugadora del Cadí, la Regina Aguilar. Hola, Regina, què tal?
Hola, bona tarda.
Explica-m'ho bé, perquè heu guanyat, però déu-n'hi-do, el partit més llarg de la història.
Sí, no, s'ha complicat. El pavelló del Canària sempre hi ha moltíssima humitat, no? I els va passar contra l'Avenida, que van haver de canviar de pavelló, però clar, ens hem trobat que hem canviat de pavelló i que tampoc estava al 100% disponible, no? Tenien entrenos a CB i tal, i doncs ens hem hagut d'esperar bastant fins que ens donessin l'okay per poder jugar el partit. I clar, tot això escalfa, no? Que necessites una hora extra i després comença el partit. No, ha sigut... Ha sigut tot un matí estrany, la veritat.
Però escolta'm, bueno, una cosa, finalment... això no ho podien revisar ahir?
Bueno, pues això és el que nosaltres hem dit, la veritat. Vull dir, al cap i a la fi ets conscient que hi ha pluges, ets conscient que sempre que hi ha pluges hi ha molta humitat al teu pavelló i no tens un plan B que sigui immediat. Bueno, nosaltres la veritat és que pensem així, no ho han fet, no sabem per què, però bueno, no és el primer cop que els hi passa i no serà l'últim, segurament, així que bueno, esperem que hagin après la lliçó i que en el següent no hagin d'esperar tant.
I esclar, mentre esperava, com us ho fèieu per mantenir-vos actives?
No, clar, nosaltres ja hem arribat al pavelló a primera hora i ja directament no ens hem ni canviat, la pista era totalment patinatge, allò, doncs no ens hem canviat, ens hem esperat a que arribessin els àrbitres, que realment verifiquessin que no es pot jugar ja, esperar que ens diguin on hem d'anar, arribar a l'altre pavelló, que et diguin que no pots jugar, tot això sense canviar-te, i després et diguin, vale, juguem en una hora d'estallestes. I així ha sigut.
Mare meva. I tot i així heu guanyat. Tot i així heu guanyat.
No, gràcies. Sí. Tot i així hem guanyat. No, ha sigut un partit molt competit, no? I ja s'ha canviat l'entrenador i el seu joc jo crec que s'ha vist canviat també una mica. Gràcies a Déu que nosaltres hem seguit amb els nostres bàsics, hem estat molt concentrades, siguem tingut alguns moments, no?, que la gent ha deixat ficar-se en partit, però hem aguantat i ens hem pogut emportar la victòria, que era molt, molt important.
Curiositat, hi havia gent? Perquè, clar, si hi havia algun espectador que volia veure el partit, no sé si tothom estava al cas que hi havia canvi de pavelló.
No, clar, el problema és que en aquest nou pavelló, com si diguéssim, no era un pavelló, era la pista d'entrenament i doncs no hi havia grades.
Sí, era com a porta tancada, diguem-ne.
Bueno, hi havia bastant poca gent, vale? Alguns nostres també, que tenim una jugadora que és d'aquí, doncs, però molt, molt, molt poca gent. Pràcticament a porta tancada, sí.
Clar, això és Lliga Femenina, primera divisió, màxima categoria.
Correcte, no correcte, és una, i així estem.
No és una situació, diguem-ne, que s'hauria de permetre. Però bé, el més important és que el Cadí ha guanyat, que teniu el descens ben controlat, i a més, per cert, deixem que ho digui, la Regina Aguilar, partidàs, 25 punts, 4 triples inclosos, per tant, sent artífex també d'aquesta victòria. Regina, quan torneu, per cert, cap a la Seu?
Tenim el vol aquesta nit a les 8:30. Esperem que, bueno, ara sembla que ja no plou ni res, sí que esperem que surti
sí, perquè abans hem parlat amb un altre protagonista, que són les Canàries, un entrenador de futbol, el de l'Atlètic Club de la Lliga Femenina, em deia que hi havia molt vent a l'aeroport i que tenien allò problemes sí, no, amb el vol.
De fet, ahir, que vam venir en vol, ja se'ns va retrasar el vol Barcelona-Canàries. O sigui, està sent un viatge curiós.
La victòria més suada, segurament, de la temporada.
Exacte, això segur, això segur.
Gràcies, Regina.
A vosaltres, moltes gràcies. Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure. Estic girat. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida. Amb Guillem Soler.
Vinga, fins les 6, hoquei patins, el Tot Gira, hoquei, amb el Guillem Soler. Hola, Guillem.
Hola, molt bona tarda.
Des de Calafell avui, des del Joan Hurtoll, perquè avui, atenció, en Guillem Soler ens acompanyarà amb en Joan Fitó, que em sembla que també ronda per aquí. Hola, Joan.
Sí, tant. Què tal, club?
Avui t'he buscat bona companyia, perquè el Joan Fitó vam decidir aquesta setmana que ens seguiria el Calafell-Barça de l'Hockey Lliga, que comença d'aquí una estoneta, un quart de set, i que, òbviament, és el partit de la jornada, perquè no hem d'oblidar que el Calafell és quart a la classificació, el Barça que lluita per recuperar el lideratge que li ha pres el Liceu, i, home, això, Guillem, no t'ho podies perdre, que és casa teva, això.
Doncs sí, la veritat és que no m'ho perdo mai. Diria que en aquests últims anys només no he vingut al Joan Hurtoll quan he tingut concert, o sigui, per feina, si no sempre estem aquí, encara que sigui entre setmanes, és un pavelló fantàstic que s'omple sempre. És igual quan es jugui aquí, encara que sigui un dimecres contra un equip de baix. És l'esport rei aquí al poble. I des de sempre, ja, quan l'equip estava a Nacional Catalana, a Nacional Espanyola, el pavelló sempre s'ha obert. Hi ha molts equips de base, a Calafell hi ha 23 equips de base, o sigui, hi ha moltes famílies involucrades en aquest esport, i hi ha una afició als Estrellats, que durant molts anys han estat segurament la més sorollosa i la que més acompanyava l'equip per tot arreu de l'Hockey Lliga.
Escolta'm, per la gent de Calafell, el dia que ve el Barça és el dia més important?
No, la no. Veritat és que no. El dia més important és el dia que ve el Reus.
El Reus.
Perquè hi ha una rivalitat molt, molt potent. Nosaltres, com a clubs, ens portem bé, però les aficions es porten fatal. Els radicals del Reus venen aquí escortats amb els Mossos, els de Calafell allà, quan van amb l'autocar també han de sortir escortats, i, bueno, algun cop fins i tot han arribat a les mans, vull dir que és el dia que tothom espera. A més, és més probable que puguis guanyar el Reus que el Barça, tot i que tampoc no és fàcil el Reus, que sempre té un gran equip, però moltes més vegades hem guanyat el Reus que no el Barça, i això fa que la gent de Calafell, tot i ser un equip humil, pugui somiar amb guanyar el derbi de la província, per dir-ho així.
Bé, humil, però escolta'm, Guillem, esteu fent molt bona temporada. Quarts amb 27 punts, només superats, atenció, per Liceu Barça Igualada, eh? Compte, eh? I la setmana que ve jugueu l'anada dels quarts de final de l'Europa Cup contra el Braga. Vull dir que esteu en un bon moment.
Sí, sí, la veritat és que és un club que cada any ha anat fent un passet endavant, cada any. Des de que va arribar a l'Hockey Lliga, s'hi va establir, va deixar de patir pel descens, va començar a jugar a la Copa, va començar a jugar a competició europea. Ha sigut un club que cada any ha anat fent un pas. Llavors va poder arribar Sergio Miras, que era, doncs, en aquell moment un dels grans jugadors, va poder arribar aquí. Martí Casas, doncs, quan va arribar aquí, venint d'Itàlia, va acabar anant a la selecció espanyola. O sigui, és un club que ha anat fent passos cada temporada rere temporada, sempre s'ha anat superant, i ara jo crec que està en el seu millor moment, perquè, bueno, és una lliga que... No, el Calafell no aspira a guanyar la lliga, però com que es fa play-off, és una mica relatiu, no?, si vas quart o vas cinquè o vas tercer o vas segon, mentre que estiguis en places de play-off, tothom té dret a somiar.
Avui, per cert, encarem la quinzena jornada. Jugats ahir Sant Just 2, Ribes 3, Liceu 4, Cerdanyola 3 i Voltregà 4, Lleida 2. Aquest migdia, Noies 6, Alcoi 3 i s'ha acabat fa no res el Reus 3, Xum 2. Tanquen la jornada, atenció al doble partit, gairebé en paral·lel. Igualada-Calde serà a les 6 i Calafell-Barça, el que seguirem al Tot Gira, a un quart de 7. El Barça necessita guanyar avui per recuperar el lideratge que li ha pres momentàniament al Liceu. La Lliga, Guillem, més ajustada que mai, sobretot pel que va passar dilluns, en el partit que tancava la jornada anterior. Barça i Igualada van empatar al Palau. L'Iguanada està fent una temporada brutal. 11 victòries, 2 empats i només una derrota que la va patir la primera jornada, 1-4 a les Comes, precisament davant del Barça.
Doncs sí, la veritat és que l'Igualada, si ara parlàvem del Calafell, que temporada rere temporada s'ha anat millorant, l'Igualada és un cas igual i s'ha de dir que en els resultats millor, perquè ha guanyat les CERs en les seves últimes edicions, que sempre m'agrada explicar una mica pels que no són d'hoquei, seria com la UEFA de l'hoquei, pels que són futboleros, l'Europa League, eh? I a part d'això, és un club que té un mèrit espectacular, perquè estem parlant de la millor cantera actual de tot el territori espanyol, d'hoquei patins, i és un club que té molt de mèrit perquè cada any li prenen les seves millors figures i doncs entre la cantera i també la cartera, perquè aquest any doncs ha pogut fitxar al Pascual, que era un jugador del Barça, o sigui que també quan han de tenir recursos econòmics amb l'ajuda de l'Ajuntament, que ens consta que fa una grandíssima aportació, però amb una molt bona gestió, perquè clar, has d'encertar, l'Igualada encerta, ha encertat amb el porter, ha encertat amb el Matías, l'entrenador fa molt, molt bona feina, i per això l'Igualada està on està. No és una casualitat, perquè cada temporada venien avisant que estaven treballant millor que l'anterior.
Mira, ja que avui seguirem aquest doble partit, que és molt interessant, perquè tenim aquesta lluita, fixeu-vos la classificació, com està, Liceu 38, Barça 35, amb aquest partit que ha de jugar avui a Calafell, Igualada 35, juga ara a les 6 contra el Caldes, Calafell quart amb 27. Clar, és molt interessant aquest doble partit, Calafell-Barça i Igualada-Caldes. Jo vull entrar a les Comes, perquè és a punt de començar el partit i crec que tenim al telèfon el president de l'Igualada, perquè òbviament la plantilla la tenim ja tota a punt de sortir a pista, en Manel Burón, president històric ja, perquè porta una pila d'anys al càrrec. El tenim a les Comes. Com estem, president?
Bona tarda, molt bé. Aquí m'he sortit una mica fora, perquè si no està a punt de començar això i amb la megafonia al pavelló no ens podríem escoltar.
És ple les Comes?
Bé, déu-n'hi-do, hi ha bona entrada, continua arribant gent, tot i que la tarda està plujosa, però bé, jo penso que la mitjana que estem entre 700-800 espectadors de les últimes temporades no defalleix i bé, contents i satisfets del recolzament que tenim.
Ja has sentit les floretes que li ha enviat en Guillem Soler?
Bueno, sí, a veure, però el treball no és només ara que són els resultats que es veuen. Jo, com sempre dic, aquest treball va començar fa 13 anys, nosaltres fa 16 que jo estic al capdavant de la Junta Directiva, quan vam heretar un club històric amb molts de deutes i, doncs bé, amb un tema esportiu doncs bastant pobre i tot plegat, doncs bé, eren dos equips sèniors i 11 a la base, a dia d'avui tenim 6 equips sèniors, els 4 primers a les 4 màximes categories de l'hoquei, hoquei Lliga, hoquei Plata, Nacional Catalana i Primera Catalana, i tenim 28 equips de base, des de fa ja unes temporades també doncs, hem tornat a créixer amb equips femenins i mixtes, i doncs bé, aquest és el treball, no? Des de fa 13 anys tenim molt clar quina era la filosofia de base que volíem fer per treure fornades, que és el que s'ha fet aquests últims anys. D'aquestes fornades la majoria ens han anat marxant cada any, dos o tres, perquè hem rebut millors ofertes d'altres llocs o projectes més interessants, i nosaltres ens hem hagut de reinventar. Doncs, òbviament, a vegades fitxant jugadors no tan coneguts com en temporades anteriors o que ningú hi comptava, i que se'ls ha donat una confiança i un saber fer que bé, a la pista ho han traduït. Tot això dirigit, òbviament, per Marc Montaner, que va ser una mica qui va posar els fonaments en la coordinació i que des de fa dues temporades i mitja doncs és l'entrenador del primer equip.
Escolti, sí. Es nota la il·lusió Igualada amb l'equip? Ho dic perquè, clar, sí. Venen d'empatar el Palau i són a dalt de la classificació. No sé si guanyar la Lliga és una opció real.
Bé, jo penso que l'opció real de guanyar la Lliga és per, o la pressió és pel Barça i pel Liceu, que són equips que estan fets precisament per això. A nivell pressupostari, també. Nosaltres no ens hem marcat cap objectiu, sinó que cada any és millorar l'anterior, però sense un objectiu clar de dir tenim l'obligatorietat de guanyar aquest títol o aquest altre. Els dos anys darrers que hem guanyat la CERS, com deia el Guillem, la World Skate Europe Cup, era un trofeu que faltava a les vitrines del club, que sí, que tenia 6 copes d'Europa, 5 supercopes d'Europa, 5 lligues, 2 copes del rei, 5 lligues catalanes, però aquesta Copa de la Federació en els 90, en aquell equip campió, doncs havia perdut fins a 3 finals, i ha sigut ara que hem tornat a treure el cap a Europa. Aquella... Aquest és el camí, és millorar dia a dia i mantenir-se, perquè hi ha hagut molts anys que hem xutat el pal i que hem estat a punt de perdre la categoria, i això és el més important.
Guillem, de vicepresident del Calafell a president de l'Igualada. Li vols comentar alguna cosa al presi de l'Igualada?
No, el vull felicitar per la bona feina, per la bona trajectòria, i això, i comentar-li que, home, que s'ha de felicitar perquè la base que ha fet i els jugadors que no han parat de treure, que hi ha jugadors de l'Igualada per tot arreu, doncs són el fruit de tot aquest treball de tants anys que ell mateix ens comentava. I la pregunta bona ja li has fet tu, si es veuen capaços de fer saltar la banca, perquè si durant tota la temporada han pogut estar allà dalt, i a més, quan juguen contra el Barça li planten cara, mai crec que en els últims anys l'Igualada ha estat tan a prop de poder guanyar un títol important, no?
Sí, sí, veure, com diria el Cholo Simeone, partido a partido, no? Doncs una miqueta és això, estem molt bé, la cosa està funcionant molt bé, també el segon equip que està a Hockey Plata està líder invicta, a una jornada perquè acabi la